Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Caritas la conozco hace tiempo, ya desde cuando no vivía aquí, y al venir aquí los servicios sociales pues me enviaron aquí para ayudarme en varias cosas. Lo más importante es ayudarme también como persona, porque gracias a ellos pude coger mi piso para poder tener a mi hija conmigo. Y bueno, pues esta ayuda no la encuentras tampoco en cualquier sitio.
Caritas es como una ayuda momentánea, no es permanente, para que tú más adelante puedas seguir adelante. Es como un paso simplemente que te dan, una mano.
Para ver si tengo un poquito más de suerte, pues ahora estoy haciendo el curso de electricidad y me encantaría terminarlo porque me encanta. Y eso me da más la posibilidad de encontrar trabajo.
Vine aquí y fue cuando me salió esta oportunidad y cuando empecé en Trovalles. Se está en una edad que ya cuesta de trabajar, de encontrar trabajo, y bueno, pues aquí también te dan una oportunidad.
Sin papeles no puede ser nada, sin techo tampoco. Y alguien aquí me ha dicho, bueno, hay una asociación y va a ellos para poder ayudar. Pues yo va ahí, habla con Caritas de vida, y ellos me mandan aquí al Carras, y bueno, encuentra todo los trabajadores que trabajan aquí.
És gent agraïda a Càritas per la seva ajuda. En 5 anys, el nombre de persones ateses per aquesta entitat ha augmentat un 174% i ja són més d'un milió a tot l'estat. El perfil dels que demanen ajuda és cada cop més ampli. Cada vegada són més nombrosos els casos de gent de 40 anys que mai havia necessitat acudir a la beneficència i que ara no pot pagar la hipoteca. I és que el 29,5% de la població a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Fa pocs dies ens assabentàvem de la donació de 20 milions d'euros que feia Amancio Ortega precisament a Càritas. I el fet és que les donacions privades ja aporten el 66% dels fons d'aquesta organització, que, per cert, ha rebut aquest any la medalla d'or, en aquest cas la medalla d'honor del Parlament de Catalunya. Per parlar de la situació de pobresa que s'estén entre la població i de les seves iniciatives per fer-hi front, ens acompanya a l'estudi de RAC1 Carme Borbonés, presidenta de Càritas Catalunya. Senyora Borbonés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Segons les dades que va presentar Càritas fa unes setmanes, com dèiem, el nombre de gent atesa per vostès ha augmentat un 174% entre 2007 i 2011, i ja arriba a superar, com fa un moment esmentàvem, el milió de persones. Què passaria si vostès no hi fossin? Què passaria amb aquest milió de persones? On podrien rebre ajut? És a dir, l'Estat té possibilitats de fer la tasca que vostès fan?
Nosaltres no pretenem substituir ningú ni a les administracions, tot el contrari. El que intentem és identificar, ajudar les persones des del punt de vista de la proximitat i portar-les cap a aquells recursos que l'administració té organitzats per atendre les diferents casuístiques. El que passa és que la societat és molt diversa. Sabeu que hi ha molt moviment de personal, la gent, en fi, avui en dia presenta moltes característiques diferents, i a vegades costa de trobar aquest recurs en l'administració, que també comporta un temps. I nosaltres, diguéssim, mentrestant, com he sentit les veus que abans m'han precedit, doncs nosaltres fem aquest moment d'acollida, d'acollir a la persona, d'orientar-la i d'adreçar-la en la mesura de les seves potencialitats.
Com han administrat aquest augment del, com dèiem, del 174%? Ho han pogut assumir? Han tingut... vull dir, clar, això ha estat com una allau, no?, de gent.
No ha estat fàcil, però també he de significar-vos que ja fa temps que això ho anàvem notant. Primer que tot, jo voldria aclarir un tema, i és que durant els 20 anys que va tindre l'Estat espanyol de bonança econòmica, de fet, el número de persones afectades per la pobresa profunda no va variar. Per tant, nosaltres ja teníem una sèrie de persones a les que havien d'anar ajudant. El que passava és que amb cursos de formació, amb assessorament específic, etc., els anàvem reinserint en la societat i en els processos per dirigir de normalització del seu desenvolupament. Però abans vam notar, a partir, podríem dir-ne, del 2005, 2006, però sobretot el 2007, per nosaltres això va ser molt indicatiu, que moltes de les persones que havíem reubicat en el món ordinari, que tenien una vida més organitzada, retornaven perquè els seus treballs se'ls havien acabat.
Vostè em comentava, abans de començar aquesta conversa, em deia que vostès el 2007, a l'estiu del 2007, ja van alertar, compte que entrem en crisi.
Exacte. Nosaltres això ho vam detectar.
I quan vostès van dir, compte que entrem en crisi, quin cas els hi van fer?
No, jo suposo que tots plegats les administracions ja n'eren conscients, però potser no eren tan conscients d'aquesta problemàtica. Diguéssim, de fet, és així. Llavors, el que passa és que una cosa no és de cop que la gent va venir, sinó que cada dia et van retornant, cada dia van apareixent noves casuístiques, les pots anar orientant, però totes no les pots resoldre.
Dèiem a l'inici de la conversa que un 29,5% de la població a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa, segons l'enquesta de condicions de vida de la població de Catalunya. Quins ingressos es consideren estar per sota d'aquell llindar?
Per sota d'uns, aproximadament, que és que varia molt també dels llocs, perquè en aquest estudi que fa referència, que va aparèixer fa un parell de setmanes, si no vaig equivocada, clar, també comparar, per exemple, la situació econòmica d'una família en un entorn rural en un entorn urbà, diguéssim, nosaltres el que defugim és el tema estadístic, perquè el que hi ha al darrere dels números són persones. Llavors hi ha una persona que per unes circumstàncies concretes necessiten uns recursos econòmics concrets, i unes altres perquè estan en un altre lloc, amb un altre ajut, potser només de suport, pot sobreviure, per dir-ho així, amb unes certes possibilitats.
Per tant, no hi ha estipulat un sol, no?
Parlaríem en torn a uns 400-460 euros.
Rosana, bona tarda.
Bona tarda. Segons les seves dades, les dades que vostès van presentar, ara ja hi ha un 33% de les persones que vostès atenen que no tenen cap ingrés, absolutament cap ingrés. Què fa Càritas quan els arriba una persona en aquesta situació?
Primer que tot, intentem identificar les seves possibilitats. Primer que tot, el que
33%.
Fem... 33%. Sí, el primer que fem és veure realment què és el que... Quan l'acollim, l'escoltem i intentem resoldre directament la necessitat immediata que pugui tenir en aquest sentit d'emergència social, ne podríem dir. Però a partir d'aquí llavors anem estudiant quines possibilitats hi ha i de quina manera doncs, nosaltres podem anar ajudant complementant totes les possibilitats. Per exemple, si està fortament endeutada per una sèrie de allò que tothom coneix, el tema de les hipoteques pels pisos, doncs bé, vostès ja coneixen i s'ha parlat molt per la premsa de que nosaltres tenim un sistema d'orientació i de mediació per intentar ajornar el pagament d'aquests rebuts. Si té uns altres tipus d'endeutament també els hi fem aquest ajut, és a dir, intentem pues, anar ajudant-lo a utilitzar els seus propis recursos perquè puguin tirar endavant per si mateixos i llavors anar donant, facilitant una beca de menjador, per exemple, facilitant-los aliments perquè no hagin de destinar diners als aliments i els puguin destinar potser a resoldre els deutes que tenen, etc.
Sembla que en el món de la judicatura alguna cosa s'està movent perquè hi ha tot un gruix de jutges, fins i tot avui ha estat un dels el vicepresident del Consell General del Poder Judicial aquí a Catalunya i ha reflexionat sobre que la dació un pagament s'ha de començar a valorar seriosament. Vull dir, sembla que la societat, una vegada més, va per sobre de les lleis, o va per endavant de les lleis, i comença a sacsejar crec que una unanimitat en aquest sentit, no? De que la gent, un cop no poden pagar la vivenda, no se'ls hi pot fer seguir pagant perquè els hi arruïnes la vida.
Efectivament. Mira, jo recordo que al principi que ens va aparèixer això a nosaltres mateixos, a Càritas, quan ens reunim a tots els directors de les Càritas de les diòcesis de Catalunya, que tenim les nostres assemblees periòdiques, ens van plantejar aquest tema. Què feien quan ens arribava algun rebut d'una hipoteca? Perquè estàvem nosaltres, teníem la tradició de pagar rebuts de llum, rebuts de gas, rebuts de lloguer, que es van endarrere, però clar, d'una hipoteca ja et plantejos un interrogant. I de moment em van dir, bueno, i què fem? Però van dir, escolta, la gent ha de viure, necessita un sostre per viure. I llavors nosaltres vam començar a mobilitzar-nos en aquest sentit. I per això pensem pues, que hem contagiat a molta gent i aquest moviment que vostè comentava ara.
Sí, sí, tinc la sensació que finalment, per fi, estem, diríem, a les portes d'un canvi en la legislació, perquè és el que deia vostè, no? La gent ha de viure sota un sostre, vull dir, això és evident, no?
Quin perfil tindria ara mateix la persona que s'adreça a Càritas perquè necessita ajudar? Ha canviat el tipus de gent que hi va?
Mira, sí, la gent pot pensar que el col·lectiu més feble és la gent gran, i no li dic que no sigui més feble, no voldria crear una mala opinió, però el que vull dir-los és que la gent gran, com que té genèricament, té unes entrades més assegurades i ja té estructurada la seva vida entorn a unes entrades continuades que poden ser les seves pensions per minces que siguin, aquest no és el col·lectiu més afeblit en aquests moments ja són parelles amb infants petits al seu càrrec o famílies monoparentals. I també gent jove, entre 45 i 55 anys, que inclús individualment no té ni per subsistir, com vostè comentava, que no té cap recurs.
A mi una cosa que m'ha cridat l'atenció, no? Bueno, m'han cridat moltes, però l'edat, no? De 40 a 45 anys, que en principi diuen que aquesta és l'edat, un dels moments en què estàs en plenitud, no? De feina, o sigui, hi ha gent que té la família que, i que té la família que té muntada la seva vida, que té fills i que es queden sense res.
Exactament.
Sense ingressos.
En primer lloc, hem de tindre present que molt aquest col·lectiu, per les característiques sociolaborals de les quines nosaltres venim, són gent que té poca qualificació laboral. I llavors, clar, quan li desapareix, i aquí ha sigut tot el tema de la bombolla, per dir-ho així,
immobiliària,
què ha passat? Que tota aquesta gent s'ha quedat, de fet, sense un altre espai laboral on pugui prestar el seu servei. I aquestes persones no saben, no es poden reincorporar al món laboral. Doncs clar, per això Càritas també tenim molts programes de formació per intentar amb aquestes persones, a partir de la praxis, poder-los tornar a reinserir en el món laboral. Però els hi torno a dir, és difícil.
I és difícil perquè no hi ha feina, no?
Perquè no hi ha feina. Perquè, per exemple, diguéssim, històricament, a Càritas, insisteixo, el que fem ara, aquest ajut humanitari, que la gent coneix tant, de roba, per dir-ho així, de menjar, etcètera, que sempre ho hem fet, però nosaltres ens hem dedicat molt els últims anys és a la promoció de la persona. Sobretot nosaltres ens centràvem en formació, en programes de formació. Si un altre dia tenim oportunitat, ne podríem parlar. En molts programes de formació durant molts anys. Què ens està passant ara? Que tenim els programes de formació, que els mantenim, que els intentem adequar les circumstàncies, però que realment sovint ens trobem que formem a les persones en una formació bàsica, però no els hi trobem al lloc de treball perquè en aquests moments no existeixen al mercat laboral.
El secretari general de Càritas d'Espanya, Sebastián Mora, deia fa només uns dies, fa una setmana, que comencen a notar els efectes del decret del Ministeri de Sanitat pel qual es va retirar la targeta sanitària als estrangers sense papers. A Catalunya la situació és una mica diferent perquè poden accedir a la sanitat pública, això sí, quan estiguin ja 3 mesos empadronats aquí i tinguin una targeta especial. Vostès estan notant l'efecte d'això ja? I, per exemple, del copagament dels medicaments, estan notant gent que vingui a vostès perquè no poden pagar els fàrmacs que necessiten?
Això és minoritari. Tenim altres, diguéssim, altres demandes que pressionen més. Li dic, per exemple, com vostè em comentava dels estrangers que no, per dir així, no regularitzats, aquestos, com que a Catalunya hi ha un plantejament diferent, fins ara no ho hem notat d'una manera massiva. I llavors, com que són casos molt puntuals, sempre des de Càritas, els hi torno a dir, perquè pensin que les Càritas són les Càritas parroquials. Són, per dir-ho d'alguna manera, 400 o quasi 500 punts estratègics a tot el país, a Catalunya, parlo de Catalunya, on hi ha una porta. Llavors, clar, això, en cada lloc hi ha unes circumstàncies molt particulars que el col·lectiu de Càritas que acull, llavors ho resol moltes vegades des de la proximitat, que nosaltres, perdonen que els hi digui així, però que modestament diem que és el nostre valor afegit, la proximitat.
I de quines maneres es resol això des de la proximitat? És a dir, hi ha recol·lecció de fàrmacs, per exemple, en algunes diòcesis?
O recursos. Sobretot, en el cas de la sanitat, el que hi ha és recursos econòmics directes perquè puguin fer-se càrrec, o directament la Càritas es fa càrrec del pagament a la farmàcia o en el lloc on hagin anat a buscar el producte.
De totes les campanyes i accions que vostès tenen en marxa, que ara en parlarem, quines actuacions suposen el gruix del pressupost que té Càritas diocesana?
De fet, el pressupost, vostè ha dit abans una xifra que jo voldria matisar en el cas de Catalunya. A Catalunya els fons ens provenen, el 76% prové de les donacions privades.
76%.
Més que no pas en el conjunt de l'Estat,
sí,
que seria el
66%. Com també hi ha una cosa que voldria dir, perquè no, també no podríem dir-nos una autosatisfacció col·lectiva, que no voldria que fos així, però sí perquè la gent també tingués coneixement. Som la comunitat autònoma de l'Estat que tenim més voluntaris, malgrat que no som l'autonomia que tenim més habitants. Som l'autonomia que tenim més voluntaris. Què vol dir, doncs? Que hi ha aquesta complicitat entre la societat i les persones, pues, que en un determinat ho necessiten. Hi ha un molt compromís de país.
Quin és el paper dels voluntaris?
Pues miri, de fet, són la base de les Càritas, perquè que ja els diré, a Catalunya són 9.600 i escacs, vull dir, posem 9.700. L'altre dia ens vam reunir aquí a Barcelona, més de 4.000. Això, escoltin, aquesta persona és la persona que des de sempre, ha donat el seu temps, ha obert aquella porta, perquè algú que tingui una necessitat sap que aquella porta està oberta i pot anar allí i buscar qualsevol tipus d'orientació. Diguéssim, el primer compromís és un compromís, com li torno a dir, de proximitat, de germanor, de mà estesa, d'escalf, que escoltes, intentes veure què està passant allí, intentes resoldre el més immediat i després acompanyes per trobar una solució, diguéssim, més a mig i a llarg termini.
Ara que parlàvem de Catalunya, és la comunitat més afectada pels desnonaments. Cada dia se n'ordenen una mitjana de 102 per impagament d'hipoteques i lloguers. Ahir mateix llegíem, per exemple, que el 28% dels usuaris de Càritas comparteixen casa. Han notat un increment de gent que en aquest cas arriba a vostès en aquesta situació?
Efectivament, sí. Clar. No? Això ja li comento, va ser una tema de les coses que vam detectar de seguida. Ve molta gent. Per això nosaltres llavors donem aquest ajut que li deia abans d'emergència i així facilitant l'accés a roba i alimentació, perquè si és possible, els pocs estalvis que puguin tenir, els pocs recursos monetaris que puguin tenir les famílies o les persones individuals, puguin fer front amb aquests deutes que tenien. Per això, diguéssim, fem una tasca molt complexa, perquè la persona té moltes variables en el seu entorn que condicionen la seva vida. Doncs li vas veient quines li pots anar resolent perquè aquesta persona encara mantingui la seva dignitat, la seva capacitat de participació, que se senti una persona, diguéssim, vivint en un entorn molt més normalitzat.
Ara que es crearà el Banc Dolent amb un grapat de pisos que estan sense col·locar i no, li dic perquè, clar, és que realment sorprèn que s'obrin pisos per tot arreu i estiguem fent fora la gent perquè no paguen, no poden pagar el seu pis i els deixem al carrer, no? Vull dir, que realment és quan la gent, amb els nostres impostos, estem pagant el forat bancari, no?, de moltes entitats.
Si em permet, aquí ara m'està tocant la vena per dir-ho de denúncia que tenim a Càritas. Càritas, la primera funció que tenim és la de denunciar, i quan dic això a vegades els responsables polítics se m'amoïnen una mica, perquè dic, no, miri, no ho entenguin així, denunciar vull dir que els vinc a anunciar que nosaltres des de peu de carrer, que ja on estem, notem unes coses que passen cada dia que vostès els costarà molt que els arribin, per molt bona voluntat que hi posin. Bé, en aquest sentit li voldria dir que nosaltres som molt crítics amb aquest tema. A més, el que som molt crítics també per una altra raó, perquè hem dedicat molts diners a crear aquest banc dolent, a afavorir una sèrie de dinàmiques del món econòmic que caldria parlar-ne molt a fons, i no hem dedicat massa diners, per no dir cap, al rescat de les persones. Hem parlat de rescat de bancs, però mai hem parlat de rescat de persones. I amb molts menys diners dels que s'han invertit en el rescat dels bancs, hauríem pogut rescatar moltes persones.
Al fil del que deia vostè, té tota la raó. O sigui, la gran inversió, la gran injecció de diners és per les entitats bancàries, no per les persones.
I una
perquè
cosa
cada cop amb els més, la injecció de diners que hauria d'anar per les persones cada cop es retalla més. O sigui, és a la inversa, no?
Jo crec que és que aquí hem de canviar els esquemes. Vull dir, crec que les administracions i els governs han de plantejar una cosa, que en el centre de la seva acció hi han d'estar les persones, no pas els mercats. No pot ser que ens aixequem cada dia preguntant-nos quan ha pujat la prima, què li passa a la prima de risc, perquè sembla la cosina, què li ha passat al mercat, perquè, escolti, jo dic, me'l presentin, a veure que en parlarem amb aquest senyor que té un mercat. No? Escolti, i les persones? I totes i cadascuna de les persones, darrere de les persones que vostès ja han estat comentant, hi ha moltes històries individuals, molt patiment, moltes llàgrimes, moltes angoixes, perquè, clar, tothom s'imagina aquesta pobresa estructural que, en fi, té unes històries familiars determinades, però, escoltin, hi ha moltes persones al nostre entorn, i jo em permeto dir-ho aquí a Barcelona i en el lloc que estic, que damunt de la Diagonal, damunt Diagonal que diem aquí, sí. També hi ha moltes pobreses. Segurament que hi ha unes situacions humanes que posem i mos costa, i això Càritas també estem estudiant i estem molt preocupats per aquest tema, perquè en els barris més benestants de les grans ciutats i d'alguns pobles de Catalunya, també en el cas concret i de la resta de l'Estat, segurament que hi ha situacions personals molt difícils que s'amaguen, que no es descobriran mai i que el dia de demà sortiran amb unes altres expressions.
Vol dir situacions que no coneixem. És a dir, que en principi estarien situades en la classe alta o mitja alta.
Permetim-me que, per exemple, deixem un exemple. Sí. Una persona que té dos marit i muller, que tenen una professió liberal, sí, que ara s'han quedat tots dos a l'atur, que al meu tenen un pis, el que li torno a comentar, amb una zona benestant de Barcelona, que potser tenen un apartament en un lloc de la costa i potser en tenen un altre inclús a la neu. Però, clar, potser s'han quedat a l'atur i ja comença a fer temps, se'ls han acabat tots els estalvis i no troben que els hi compren un apartament ni l'altre i potser inclús no els hi compren ni el pis. I aquestes persones potser obren la nevera de casa seva i no hi ha de res dins.
Precisament volíem comentar també aquest tema, el del menjar, perquè el menjar també és una de les grans àrees d'assistència amb què treballa Càritas. Com arriba, d'on arriba i com es distribueix el menjar en la xarxa de Càritas?
Miren, ja arriba de molts llocs. En primer lloc, el que tots vostès deuen conèixer, que és a través del Banc dels Aliments, que provenen de la política agrària comunitària, dels excedents aquests europeus, etcètera, que ens arriben. Però també com els explicava abans, cada Càritas que té les persones per atendre, que en cada cas coneix les característiques determinades, busque recursos. I pensin que si féssim, a veure, no ho tenim del tot, coneixem perfectament el que rebem d'aquests organismes, per dir-ho així, més oficials, sí. Però les Càritas, en aquest sentit que els deia més particular, si convé en un moment determinat pues, comprar 10 o 20 litres d'oli, es compren, si es compren a comprar pues, producte fresc, es compre amb els diners que tenen la Càritas, que els fan arribar donants, socis, etc. Nosaltres calculem que les dues terceres parts dels aliments que repartim ens provenen de lo que nosaltres adquirim a partir dels recursos propis, si m'ho permeten dir així, de les recolectes que puguin fer les parròquies. I un altre terç ens prové, com els comentava, pues, d'aquests excedents que ens facilita el banc dels aliments.
Que, per cert, voluntaris de Càritas participen en el projecte que s'ha engegat a Reus per recuperar el menjar fresc de mercats i supermercats abans que es llenci a les escombraries, que fins ara doncs això anava per a la brossa, i a Reus almenys han tingut aquesta iniciativa. Suposo que amb més iniciatives com aquesta doncs servirien de molt, no?, a molta gent que necessita aquest menjar.
Efectivament, ara s'ha encetat també tota aquesta línia. Però fixin-se bé que estem parlant ja de totes unes dinàmiques de proximitat. Aquí ha sigut un conveni, un acord, que s'ha fet l'Ajuntament d'una ciutat com Reus, amb la pròpia Càritas de més a prop, en un altre lloc, em sembla que això, si no vaig errada, parlo de la mateixa diòcesi, el Vendrell, s'està fent una cosa similar. Coses similars ja fan a l'entorn de Girona. El Rebost Solidari, el Bisbat d'Urgell. Vull dir que hauríem de buscar, en el cas de Lleida, que abans també hi ha hagut un testimoni, allí, per exemple, s'han conjuntat totes les entitats socials d'Església i estan fent una acció determinada, i llavors pues, també es preocupen d'aquest tema. És a dir, clar, per tot l'espectre del país veuríem que hi ha diverses maneres de resoldre-ho, però li torno a insistir, molta part de lo que nosaltres posem a l'abast d'aquelles persones que ho necessiten prové pues, directament de lo que puguem adquirir o de les donacions que es facin. Per exemple, ara vindrà Nadal, etc.
Barcelona acaba d'estrenar un servei de recollida a domicili de roba usada a partir d'un conveni entre l'Ajuntament i la Fundació Formació i Treball que està promoguda per Càritas. Què se n'espera d'aquesta iniciativa? Què és el que es busca?
Mire, en primer lloc lo que intentem és conscienciar les persones de que determinats productes encara poden ser útils, no solament útils en tant en quant pot ser roba que altres persones poden utilitzar, sinó que pot servir, per exemple, pues per fer producte tèxtil que després serveixi per altres funcions en el món de la indústria. És a dir, és utilitzar aquell residu tèxtil que tenim amb diferents possibilitats segons les característiques del producte, per manipular-lo, per transformar-lo i donar-li unes altres funcionalitats. I entremig tindrem un munt de persones que podran col·laborar amb aquest projecte, que nosaltres els donarem un petit ajut o una beca, i aquestes persones així trobaran també un lloc que, diguéssim, un lloc de treball que mentre no en troben un altre, doncs realment pot ser interessant. I al mateix temps també contribuïm a tot el, podríem dir-ne, amb tot un plantejament medioambiental, que nosaltres també, com a Església Catòlica, també sostenem el respecte per la natura.
Hem parlat de la crisi, hem parlat de moltes coses. Aquí hi ha unes personetes que són els infants. Com viuen tot això, els infants, la canalla? Perquè, clar, això, per molt que els pares a vegades vulguin amagar, és inamagable, no? Ho viuen directament.
Sí, li agraeixo la pregunta, perquè és molt important aquesta, perquè semblava, portàvem un temps que ens donava la impressió, socialment parlant, de que els infants, com que tenien la sanitat gratuïta, tenien l'escola gratuïta, no tenien dificultats. I han sigut els grans oblidats i són els elements més invisibles d'aquesta crisi, que són els infants. Per tant, i això ja fa temps que ja ens van assessorar, jo vaig assistir a un congrés internacional de Càritas que ens va dir que teníem una política no del tot encertada perquè protegia moltíssim a la gent gran i en canvi deixàvem molt oblidats els infants. I a mi de moment me va impactar perquè pensava que potser el col·lectiu més vulnerable tenia en consideració era la gent gran perquè plantegen moltes més dificultats. Però després hem anat veient que són els infants també en última instància aquí perquè són invisibles, perquè no som conscients el que arriben a patir, de com els limita el seu futur, el fet de tenir unes mancances, no solament físiques sinó també funcionals, viure per exemple en un habitatge que no està en condicions, que no tenen aigua calenta per dutxar-se, que realment viuen amb humitats, etc. Això els genera més problemes de salut i al mateix temps això comporta més baixes escolars i amb més baixes escolars i menys possibilitats de gaudir del servei escolar, que realment sí que és gratuït per tots, però com que no tenen totes les possibilitats comencen a caminar cap al fracàs.
I de quina manera Càritas els pot ajudar?
Bé, de fet, insisteixo, tenim molts programes, nosaltres ens dediquem moltíssim a ajudar a les mares també, inclús des de les seves etapes de gestació. Hi ha programes que ne trobaríem per tot Catalunya, per exemple, hi ha programes que en diuen, i en vegades en diu Llet i Farinetes, que acompanyem aquestes mares quan estan esperant encara el fill, l'acompanyen en tot el procés, quan té el fill, la van ajudant a com fer gran aquest fill i llavors la van acompanyant en la mesura de conèixer quines necessitats té aquest infant que la família no pugui cobrir. I després també tenim ja, en el sentit, diguéssim, podríem parlar més escolarment, és de que nosaltres fem suports pedagògics. Totes les Càritas de Catalunya tenen programes de reforç escolar perquè aquests nois i noies que en el si de l'entorn familiar, per raons d'estructura familiar, diguéssim, no tenen aquest coixí que els pugui ajudar en el seu progrés escolar, llavors, diguéssim, a través de Càritas, amb l'assistència a activitats de Càritas i amb uns programes concrets, aquests nois siguin assessorats en el tema escolar.
Que Amancio Ortega faci públic que farà un donatiu de 20 milions d'euros a Càritas, primer, què suposa la seva contribució? I després, bé, quina valoració en fan vostès? Perquè hi ha gent que sap que tot es critica, que ho han vist com una neteja d'imatge, no? De la mateixa, segons, depèn de la llista que et miris, la segona, tercera, cinquena persona més rica del món.
Exacte. Miri, sí, hi hauria molt que parlar d'aquest tema i per veure també abans ja hem fet una referència als plantejaments i als esquemes i al model econòmic que nosaltres tenim. Escoltin, i si tinguéssim un altre model econòmic, aquell model econòmic que ara en diem el model de l'economia del bé comú o de l'economia de la solidaritat que arrenca i té les seves bases en la doctrina social de l'Església, que no és el neoliberalisme imperant en aquests moments, potser no estaríem en aquestes situacions. Clar, aquest senyor ha fet els diners a partir d'aquest altre esquema. Nosaltres propugnem un altre esquema, per tant ja m'entén quina és la consideració que jo tinc al respecte. Ara bé, doncs mira, si ens ha fet aquest ajut, doncs benvingut sigui l'ajut, però jo torno a insistir, crec que el que hem de fer des de Càritas, anunciem i denunciem que cal canviar el model econòmic, que cal canviar la societat, i torno a insistir-li, vull dir que està, ja se'n comencen a sentir veus per Europa, aquesta economia, per dir-ho així, de la solidaritat, aquesta economia del bé comú, aquest entendre el món d'una altra manera, que torno a insistir, té les seves bases en la doctrina social de l'Església, que és la gran desconeguda, llavors realment no passaria el que ens està passant ara, que no som res més que les restes, i jo voldria pensar que estem al final, malgrat hi ha encara moltes hores de patiment, d'un sistema econòmic que crec que, en fi, no té cap defensa.
Escolti, no s'encalla una, Parla claríssim. No, de veritat.
M'ha donat teu.
Jo li agraeixo. Escolti, per acabar, abans de que marxi, si algú vol col·laborar amb Càritas i encara no ho fa, què s'ha de fer? Com es pot col·laborar? Suposo que de diferents maneres. Vostè parlava del voluntariat, hi ha gent que econòmicament no pot. Quines altres maneres té un per col·laborar-hi?
Si la gent vol fer voluntariat, que és molt d'agrair, que de veritat, a més, això enforteix i cohesiona la societat, perquè ja està uns al costat dels altres i tots plegats podem tirar endavant, pot fer les seves aportacions econòmiques. I les aportacions econòmiques les poden adreçar a les Càritas parroquials que tinguin més a prop, a les Càritas diocesanes, i en última instància si volen també a Càritas Catalunya a través del Servicaixa. Però jo sempre demano a la gent que té aquesta bona voluntat que s'apropi a la Càritas que tingui, per dir-ho així, més a l'abast. Més a l'abast, perquè a més ho coneixerà, se sentirà, per dir-ho així, molt més identificat i entendrà realment el que està fent, i potser no solament serà la seva donació, sinó a veure si el podem convèncer que s'assumi amb aquesta demanda de canvi de paradigma.
Carme Borbonés, presidenta de Càritas Catalunya, moltíssimes gràcies. I gràcies per la feina que fan.
Gràcies a vostè.
A tots els...
Sí que li agraeixo en nom dels 9.600 i dels 300 treballadors, és a dir, de les 10.000 persones que estem a Càritas, li agraeixo que m'hagi donat aquesta oportunitat.
Doncs jo els hi agraeixo a vostès la seva feina. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Farem una pausa, seran 4 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.